Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. La caravana. És hora de fer la parada solidària a la caravana.
8 minuts que passen de les 12 del migdia. Mireu, avui us volem parlar d'un tema molt important, i és que, atenció, perquè amenaçar de llançar les pertinences d'aquelles persones que viuen al carrer o fer-ho sense avís previ, amenaçar-les de prendre els animals de companyia o llançar a les escombraries les seves mantes, els seus cartrons, la documentació, el mòbil, la medicació, són algunes de les actuacions policials i dels serveis de neteja que persones que viuen a la intempèrie han denunciat a Arrels Fundació. I és que des del juliol del 2023 va entrar en vigor a Barcelona la primera fase del que coneixem tots com a Pla Endreça, i des d'Arrels asseguren que el dia a dia de les persones en situació de sensellarisme s'ha tornat encara més difícil, amb més sancions i vulneracions de dret. Per donar-nos més detalls, a aquesta hora ja podem saludar a l'estudi de Ràdio Estel Eva Ubeik, de l'equip jurídic d'Arrels. Eva, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Cosas pendientes, la gente que pasa, que mira y no siente, tomates, lechugas y pan del mercado, te quiero, te odio, me tienes cansado y arriba del...
Eva, comencem per aquí. Per això que explicava del Pla Endreça i de l'Ajuntament, després ho explicaré, però nosaltres hem intentat posar-nos en contacte amb l'Ajuntament de Barcelona i explicaré què és el que ens han dit. Però si entrem a la pàgina web de l'Ajuntament de Barcelona, el Pla Endreça ens explica o contempla un ampli ventall d'accions i actuacions coordinades dels serveis municipals que de manera transversal impacten en la ciutat per recuperar l'excel·lència de l'espai públic de qualitat. Això és el que ens diu la pàgina web. Però com està afectant aquest Pla Endreça a les persones que viuen al carrer, segons les vostres observacions?
Bé, doncs, segons les nostres observacions, el que hem vist i el que ens han referit les persones és que hi ha, d'una banda, un increment de l'actuació policial i de la contundència d'aquesta actuació policial mitjançant hostigaments i que estan generant molta angoixa i molt d'estrès a aquestes persones perquè els estan, diguéssim, desallotjant dels llocs on pernocten. I, d'una altra banda, estem veient que els està afectant en forma de les sancions, ja que aquestes persones que ja rebien moltes sancions continuen rebent més sancions pel fet de que hi ha més presència policial.
Vale, el primer que em ve al cap, A mi sempre que em diuen... No és que, posem una sanció a una persona sense llar. No és una mica absurd posar-li una sanció a algú que sabem de base que no podrà pagar aquesta sanció?
Clar, o sigui, és que nosaltres això és una cosa que des d'Arrels fa molt de temps que estem dient que no té cap sentit sancionar, perquè en principi aquestes persones no la poden pagar. Després també el tema de les ordenances municipals i de les sancions que preveuen aquestes ordenances de vegades és discriminatori, fins i tot fer servir aquestes ordenances per sancionar una persona que es troba en situació de carrer. Perquè, per exemple, doncs, no sé, doncs per estar amb el gos o per fer un consum d'alcohol a la via pública. No estic, o sigui, un consum per beure una llauna de cervesa a la via pública en un banc, això, si ets una persona en situació de carrer, és sancionable, però si ho estàs fent en una terrasseta, doncs no seria sancionable. Llavors, nosaltres entenem que sí, que no té cap sentit. O sigui, hi hauria d'haver unes altres mesures socials que no haurien de passar per aquesta situació punitiva.
Em deies que tot plegat afecta molt a la vida de les persones sense llar. Quines conseqüències té aquesta irrupció constant a la rutina de les persones sense llar?
Doncs, conseqüències que ens han explicat les persones és que, en principi, ara ja, com hi ha molt augment de les actuacions policials, venen cada dia molt d'hora i els fan fora, els aixequen. També ens refereixen que els aixequen de diferents maneres, vull dir, fins i tot de vegades ruixant-los amb aigua. Això el que fa és que les persones que estan en situació que dormen al carrer, en principi que dormen pitjor que habitualment, llavors això fa que, per exemple, pel matí no es puguin aixecar i no puguin arribar als diferents recursos de la ciutat, com dutxes, llocs on es poden fer l'esmorzar, fins i tot cites mèdiques, etc. Després també hi ha com una... clar, arriben als serveis de neteja i llencen les pertinences. I llavors això també els fa que es perdi la documentació, les receptes mèdiques, la pròpia medicació, i després fins i tot ells que estan amb angoixa i amb aquest neguit, i fins i tot ens han explicat ara que hi ha persones que estan fent torns. Vull dir que hi ha un que es queda com cuidant els matalassos mentre l'altre va a fer dutxa, i llavors un fa un dia i l'altre fa un altre dia. Vull dir, els hi estan canviant els hàbits.
Això va per barris o és generalitzat a tot Barcelona?
Jo crec que això és una cosa que és generalitzada per tota Barcelona. Vull dir, clar, nosaltres tenim... És cert que hi ha barris que concentren més persones que dormen al carrer, i, per tant, nosaltres hem acompanyat més persones i hem rebut més queixes, com podria ser, per exemple, Ciutat Vella o Sants Montjuïc, però és una cosa que és generalitzada a Barcelona.
T'ho preguntava perquè no sé si teniu la sensació, i expreso el meu dubte al voltant d'això, la Fórmula 1, la Copa Amèrica, la Louis Vuitton al Parc Gaudí, al Parc Güell. Teniu la sensació que s'està produint una mena de neteja de Barcelona? És a dir, i quan dic això tinc un clar referent al cap, que és el que va passar a París. A París el que va passar és el centre es va desmantellar completament de gent que vivia al carrer, i es van crear els famosos suburbis. Això està passant a Barcelona o corre el perill que passi a Barcelona?
Clar, vull dir, nosaltres no podem assegurar amb dades que això estigui passant, però clar, aquesta és la nostra por. Vull dir, nosaltres el que hem vist i el que ens han començat quan ens han començat a arribar aquests inputs, aquest ha sigut la nostra por, que no estigui passant això. I justament per això vam començar, doncs, a fer certes accions, les que podem fer des de l'entitat social, com vam posar, per exemple, això en coneixement de la sindicatura i dir, ojo, això ens està arribant, per veure que no estigui passant una cosa així, s'estigui fent una neteja.
Mencioneu, a més, que l'Ajuntament de Barcelona no publica dades sobre les persones sense llar. Quines dades haurien de publicar?
Clar, això nosaltres, quan ens vam mirar des de l'equip jurídic, sobretot el tema del Plan Dreça, vam veure que l'Ajuntament de Barcelona recollia moltíssimes dades, fins i tot recollia el número de cadires que hi havia després de la pandèmia a les terrassetes i tal, i ens va sobtar molt que, sent un pla que treballava sobre l'espai públic, no dimensionés el sensellarisme a Barcelona, perquè és algo que s'ha de dimensionar. Vull dir, nosaltres des d'Arrels fem recomptes, i l'últim recompte, ho dic de memòria i potser m'equivoco, però hi havia unes 1.300 persones dormint al ras. Llavors, nosaltres entenem que això hauria d'estar dimensionat al Pla Andreça. Les persones que dormen al carrer, quantes persones hi ha als equips tècnics de l'Ajuntament de Barcelona que actuen amb el sensellarisme, quants recursos, llocs per dormir, etcètera, consignes...
Heu parlat amb l'Ajuntament?
Que jo tingui constància, crec que no.
No perquè no volen, no perquè no...
No tinc... Bueno, d'això no tinc constància, però vull dir, clar, nosaltres estaríem encantats, parlar amb l'Ajuntament.
Ho dic perquè des d'aquest programa ens hem posat, com us avisàvem abans, ens hem posat en contacte amb l'Ajuntament de Barcelona, més que res per tenir les dues parts, de saber què és, ben bé què és el que està passant. L'Ajuntament ha dit que declina invitacions al respecte i fer declaracions sobre aquesta qüestió, però sí que ens han negat haver canviat els criteris o directrius pel tracte a les persones sense sostre. De fet, ens asseguraven que tots els serveis municipals tracten amb la màxima sensibilitat les persones que dormen al carrer, i han insistit en que ni l'ordenança de civisme ni el Pla Andreça esmenten el col·lectiu i se'ls segueix tractant amb cura i intentant vincular les persones amb els serveis socials.
Bueno, clar, és que nosaltres aquest tema, vull dir... Clar, nosaltres estem cada dia... Jo faig atenció directa, a Arrels fem atenció directa i acompanyem aquestes persones, amb la qual és una realitat que ens van començar a referir que tot això estava passant a Barcelona, i nosaltres el que vam fer és posar això, per exemple, en coneixement de la Sindicatura de Barcelona. Llavors, la pròpia Sindicatura de Barcelona ha constatat que aquestes queixes existeixen i que hi ha un augment de la pressió policial a l'espai públic sobre les persones que hi dormen. I també ha constatat la sindicatura, en una resolució que ha fet, que no hi ha coordinació entre els equips de neteja, els equips policials i els serveis socials. És a dir, això s'està tractant com un tema com un problema de seguretat. I són els equips policials, juntament amb els equips de neteja, qui estan fent aquesta intervenció, i no ho estan fent coordinadament amb serveis socials, que és una de les màximes reclamacions que nosaltres fem.
Síndic de Barcelona, que és el senyor de Bondia,
Correcte,
si no m'equivoco. Des de la vostra perspectiva, què proposaríeu al Pla Andreça perquè millori aquesta gestió o aquesta comunicació amb les persones sense llar?
Clar. Bueno, jo no sé si el Plan DRES hauria de ser, diguéssim, l'element essencial per fer aquesta millora, però nosaltres, el que sí que proposem és que s'ha de tenir en compte el sensellarisme a l'hora d'abordar l'espai públic sí o sí, que això s'ha de fer des d'un punt de vista social sempre, i després, doncs, nosaltres ja fa temps que estem demanant una sèrie de mesures que creiem que l'Ajuntament de Barcelona hauria de fer, com és obrir espais de pernocta a cada barri, atendre les persones que viuen al carrer, garantir sobretot el dret del padró també de totes aquestes persones, habilitar recursos bàsics a cada districte de la ciutat. Entenem que hi hauria d'haver també una modificació de l'ordenança de convivència per garantir els drets d'aquestes persones, no criminalitzar-les i, pues, això, i dotar-les d'espais on puguin passar el dia, on puguin deixar les seves coses.
No fa gaire vam escoltar al Batlle de Barcelona el senyor Jaume Collboni parlar precisament dels padrons i va dir el que va dir. Què us va semblar això?
Exactament, vull dir, no sé quines van ser les declaracions del senyor Batlle exactament, però vull dir, nosaltres estem molt neguitosos amb el tema del padró perquè creiem que al final el padró s'ha convertit en un registre generador de drets bàsics i és absolutament important que totes les persones tinguin dret a l'accés al padró, perquè si no estem parlant de que s'estan cercenant drets tan basiquíssims com és la salut, com és el dret d'educació dels infants, i bueno, o sigui, creiem que el tema del padró hem d'anar amb molta cautela.
Anem precisament aquí, eh? Què significa el padró per a una persona sense llar?
Clar, el padró és la porta als drets bàsics de la persona. És a dir, si una persona no està empadronada, no pot ni anar a un menjador social, no pot fer dutxa en un servei, no pot tenir un servei de consigna, no pot tenir cap, bueno, ni entrar en una pensió, ni rebre atenció de serveis socials, o sigui, ni pots rebre una atenció alimentària, ni metge. Vull dir, és que és bàsic. Vull dir, si no estàs empadronat, no estàs. Però clar, les persones estan.
Creieu que la cosa millorarà a curt termini?
Bueno, jo no ho sé, jo espero que sí. Vull dir, nosaltres acompanyem aquestes persones i nosaltres arrel sempre diem que el nostre objectiu és que ningú dormi a carrer. Vull dir, jo espero que aquest sigui el final, que no hi hagi ningú dormint a carrer.
A part d'aconseguir aquest informe de la Sindicatura de Barcelona, el síndic de greuges de Barcelona, quines actuacions més teniu plantejades fer per canviar aquesta situació?
Seguirem, o sigui, d'una banda fent aquesta incidència, que és una de les coses que a més fem des d'arrels. Vull dir, nosaltres, com fem aquest primer contacte, doncs la idea és que la gent sàpiga com s'està abordant això i continuarem, doncs, amb els mecanismes, diguéssim, que ens dona l'estat de dret, doncs reclamant i garantint els drets d'aquestes persones com puguem.
Més enllà del padró, i és una cosa que sempre que ens visiteu des de la Fundació Arrels vull preguntar-vos, per tant, d'intentar sensibilitzar a tothom del que significa viure al carrer. Precisament aquesta és la pregunta, Què significa per una persona viure al carrer?
Clar, és que per una persona és que és molt dur, vull dir, és que és molt difícil fins que no coneixes aquestes persones, i sobretot el tema és com afecta el temps que aquestes persones estan en situació de carrer. O sigui, nosaltres tenim un company que sempre diu que a partir dels 3 mesos ja és molt difícil fer qualsevol cosa, perquè 3 mesos a carrer ja poden destruir una vida. I jo sempre, això m'ho va explicar un company de la Fundació i sempre ho tinc al cap, i és una de les coses, per exemple, ara amb el tema del padró, que les persones que estan en situació de carrer han de fer un informe abans, conforme estan en situació de carrer, abans de poder demanar accedir al padró, i llavors aquest informe de vegades poden ser 6, bueno, no sé, és un període que pot ser molt llarg, i llavors, clar, en aquest període, aquest temps és suficient perquè aquestes persones ja, doncs, estiguin molt malament, perquè, clar, estar a carrer és patir agressions constants, patir fred, patir gana, patir por, és molt dur.
Hi ha massa burocràcia per la gent sense llar, també?
Massa burocràcia. Vull dir, massa burocràcia.
Entenc que si hi ha massa burocràcia van doblement perduts.
Exacte. Sí, clar, el tema és, una persona que té un contracte de lloguer pot anar a l'Ajuntament de Barcelona i demanar empadronar-se, una persona en situació de carrer no pot fer aquest tràmit, no té dret. O sigui, abans ha d'anar algú de serveis socials per verificar que efectivament està vivint a carrer. Llavors, clar, bueno, doncs fins que passi aquesta persona, o fins que passi aquesta persona i la trobi dormint aquella nit on diu que està, doncs clar, estàs sense drets.
Tu creus que la societat catalana, barcelonina, estem suficientment conscienciats del que passa?
Jo crec que és difícil perquè... O sigui, crec que, som una de les societats que més conscienciades estem, i això... O sigui, estic molt orgullosa perquè crec que és veritat que la nostra societat, com a catalans i barcelonins, estem molt conscienciats, però crec que és cert que sempre tothom té uns certs prejudicis. Jo la primera, fa un any i mig abans d'entrar a treballar a Arrels, tenia prejudicis, i crec que, bueno, que tenim uns certs prejudicis, que tenim una certa... De vegades pensem que alguna cosa han fet, no sé. I crec que això, quan comences a conèixer la gent i treballar més, pues, te n'adones que no.
Hi ha una cosa que sempre que ens visiten Ferran Busquets, que el tindrem properament als estudis de Ràdio Estel, també, perquè acaba el seu mandat al capdavant de Arrels Fundació, després de 12 anys, em sembla, de director de la Fundació, fent una feina espectacular, i sempre que em parlo amb ell, té la dèria de dir-me allò de el que vull jo, el que pretenc jo, és tancar Arrels, perquè llavors voldrà dir que ningú està dormint al carrer. És utòpic, d'això, Eva?
No, clar, vull dir, és que en Ferran Busquets té tota la raó. Vull dir, ha sigut el seu objectiu durant 12 anys i ara nosaltres continuarem amb el mateix. Vull dir, i és veritat, vull dir, estarem molt contents el dia que hàgim de tancar Arrels. Perquè és veritat, o sigui, és com l'eslògan que tenim, per dir-ho d'alguna manera, el ningú dormint a carrer, el hashtag, però és el que volem, que ningú dormi a carrer. Vull dir, les persones no han de dormir a carrer.
Pel que fa a tot això que parlàvem del pla Endreça, seguireu intentant converses amb l'Ajuntament de Barcelona?
Sí, seguríssim.
Eva Obeik, de l'equip jurídic d'Arrels Fundació, moltíssimes gràcies per visitar-nos avui als estudis de Ràdio Estel i exposar-nos aquesta visió. Si algun dia aconseguim parlar des de l'Ajuntament de Barcelona, també us ho farem saber.
Vale, moltíssimes gràcies a vosaltres per donar-nos veu. Adeu.
Del puente en el río hay un mundo de gente, abajo en el río en el puente, y arriba del puente las cosas pendientes, la gente que pasa, que mira y no siente, tomates, lechugas y pan del mercado, te quiero, te odio, me tienes cansado, y arriba del puente las cosas de siempre, no quiero mirarte, no quiero quererte, café con azúcar, viniera y olvido, quién sabe del mundo debajo del río. Abajo en el río, en el puente, debajo del puente en el río hay un mundo de gente, abajo en el río, en el puente, y arriba del puente, la calle, el colegio, los niños, los gritos, te vas sin un beso, tu amor y el atasco, me agobia la prisa, los días que pasan, la mierda que pisas, y arriba del puente, las ocho con frío, lo tuyo, lo mío es lo mío, carteles y bolsos, tirones y olvido, cualquiera te vende un billete hasta el río. El puente que es menos que abajo, yo pienso en mi casa, mi amor, mi trabajo. Debajo del puente en el río hay un mundo de gente, abajo en el río en el puente. Debajo del puente en el río hay un mundo de gente, abajo en el río en el puente. Leí el debajo del puente en el río hay un mundo de gente.
Ràdio Estel. Ràdio Estel t'ofereix cada dia a les 6 de la tarda tota l'actualitat social i religiosa. És l'espai de referència sense distància per apropar-te a les notícies més importants amb els seus protagonistes. En 45 minuts, entrevistes i seccions dedicades a la caritat, l'economia amb valors, el diàleg interreligiós, el món del treball i la pastoral de l'Església. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel. Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
La tradició de tirar un formatge d'uns 4 quilos, el llença pendent a baix i se l'emporta qui aconsegueix atrapar-lo. El formatge rodant. Fent la croqueta, o corrent, o obrint-se el cap, o deslocant-se un ombro, o trencant-se la cama... Té recompensa, eh?
Si arriba, viu.
Sí, clar, bueno, això és una altra cosa. L'important és participar, diuen.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 3:15 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem. Ràdio Estel també és podcast. I també és cançó italiana. Momenti della canzone italiana és el podcast de Ràdio Estel on només hi trobaràs això, música italiana, des dels anys 50 fins a l'actualitat, per conèixer Itàlia des de la seva música, les seves lletres i els seus intèrprets. Momenti della canzone italiana, un podcast de Ràdio Estel, a la web, l'app i Spotify.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
Mig minut, ja arribarem a 1:15 del migdia. A l'estudi de ràdio hi tenim la nostra coach vocal de confiança, Clara Luna. Clara, què tal?
Molt bé, bon dia.
Bon dia, com estàs? Pobre, que no t'he deixat ni esmorzar avui.
No, és que jo ho he calculat malament.
Però avui no està aquí per comentar cap gala d'eufòria, ni per parlar d'estils musicals. Avui la tenim aquí perquè tenim moltíssimes ganes, però moltes, d'escoltar i de comentar el tema Avui. Què és el tema Avui? És el primer senzill del seu nou EP que es dirà Des d'aquest lloc. El nou disc explorarà sonoritats més electròniques amb les programacions de la mà de Marc Parrot com a productor, sense deixar, però, de banda les seves arrels de jazz i de soul. Així que no m'enrotllo més i escoltem una mica aquest Avui. Adéies, esprimis-hi això. Això no ha sonat a cap ràdio encara, eh?
Encara no.
No
ens dona temps. Què t'ha semblat a tu?
No comencis
a fer l'entrevista, no?
Avui, Manu i jo, Clara. Què és aquest Avui, per tu?
Aquest Avui és que ja fa bastant de temps que el vaig escriure. Llavors, això ens passa, no?, als músics que a vegades fem... Quan traiem la música, quan tothom la pot escoltar, nosaltres ja portem un any i pico escoltant-la més o menys a diari.
Sí, i això et fa canviar la percepció des de que l'escrius fins a que l'escoltem nosaltres?
A vegades et canvia la percepció i moltes vegades el que fa és refermar les teves idees, no? De dir, sí, això en aquell moment ho sentia així, ho vaig viure així, i mira, això encara de moment està bastant... Sí, encara el tinc bastant al dia, diguéssim, aquest sentiment. Avui per mi era una manera de dir, una reflexió meva interna, una manera de dir que avui és com... Uf, és que clar, ja em poso densa, eh?
Tira.
Avui és el resultat de tot el que tu has fet fins al moment i t'ha portat fins on estàs avui. Però des del celebrar-ho, no? Des del... Deixar de lluitar amb coses i simplement fluir per adonar-te'n que al final avui és l'important.
i aquest tema que flueix, eh? I com...
La idea és que flueixi.
I com flueix. Dins de quin estil... Jo que no hi entenc de música, ja ho saps, eh? Que sempre dic, no hi entenc de música, però... Dins de quin estil podem emmarcar un tema com aquest? Estil Clara Luna, eh?
Sí, és que... Això dels estils fa molt difícil de dir, perquè la meva música sempre...
És lleig? Intentem encasillar coses?
A mi no em sembla lleig, crec que és una manera d'entendre-ho, però també des de la perspectiva... És a dir, resultarà més fàcil que algú des de fora em posi una etiqueta a mi que me la posi jo mateixa. Uh-huh. Però si t'he de dir les influències que jo tinc, clar, jo rebo molta influència del jazz, però uh-huh. això que sona no és jazz. Rebo molta influència del soul, i això que sona, pues, igual tampoc és massa soul, però bueno, té alguna cosa d'això.
Sí, sí.
A més, està cantat en català, l'estructura del tema no és una estructura habitual d'aquests tipus de músiques, hi ha programacions electròniques, no sé què és. És Clara Luna.
Sí, com sigui, aquest avui de Clara Luna és el primer avançament del seu EP, que es dirà, com dèiem, des d'aquest lloc. Quan el podrem escoltar sencer?
Doncs calculo que d'aquí 5 mesos, perquè la idea és anar donant-vos pinduletes cada mes o cada X setmanes, això ho hem d'acabar de concretar, anar-vos ensenyant un nou single.
Val, per tant, d'aquí poques setmanes que tindrem un segon, eh?
Exacte. I van sent com temes bastant diferents. M'agrada perquè ara... Sí? Sí, perquè... Bueno, ja ho veurem si al final hi ha una idea unificada, no? Però, clar, segur que hi és perquè els he fet tots jo. Però jo, a vegades, els escolto i penso, uau, que diferents. Però em venia molt de gust fer una cosa així, saps? Ara fer un tema més no sé què, ara fer un tema més no sé quants, ara fer una cosa molt, molt subtil, ara fer una cosa una mica més evident.
Tot i això, eh? Tot i aquestes diferències entre els temes, quan puguem escoltar el disc sencer, ni que sigui invisible, jo crec que ja, a vegades és molt invisible, hi ha una història en el conjunt dels temes?
Sí, clar, suposo que sí. És el fet de composar des de l'edat que tens en el moment, no? Jo sempre que he composat música he explicat coses que em passen a mi i com les veig jo, com les visc jo, com les filtro, no? Llavors això és com jo estic filtrant les coses en els últims anys de la meva vida. O com rebo la mirada enrere. Jo ara en faig 44, la setmana que ve no l'altra.
Estupenda. Tingui 35,
i és un... No, i ara m'encanta que siguin 44 i amb totes les canes. Però m'agrada també mirar enrere i anar veient això, doncs... Com veia coses abans i ara les veig d'una altra manera. Per això es diu des d'aquest lloc, a l'EP també és com... Això és una foto d'ara, de la Clara dels 43-44. Ja quan segueixi composant, doncs en farem una altra amb els 50 i així anar fent.
A mi m'encanta quan arribo a les entrevistes en què faig això i em poso a xerrar. En quin moment estàs? Perquè ara em deies, tot això neix del moment en què estic, no? Per tant, en quin moment està Clara Luna?
Jolín, Joan, que difícil! Ah. No m'havies dit que seria una entrevista difícil. En quin moment estic?
És que jo canvio entrevistant, però tu canvies sent entrevistada, eh?
Ara m'han entrat les cames.
Una mica l'aire, José, posa una mica l'aire.
No, estem bé. Estic en un moment feliç.
Estàs en un moment de celebració, eh?
Sí, sí, no sé si... Sí, clar que sí, celebració cada dia. Com d'afirmació, no sé si es diu així en català, afirmació, sí?
Sí,
afirmació
sí.
De qui sóc i de que estic a gust. De que ja no vull lluitar més amb coses que no m'interessen, que ja me n'he adonat que no fa falta. És molt, eh? Vull dir, ja només dir això és un supertitular. Ja m'he adonat que no fa falta lluitar per algunes coses.
Saps que és una manera molt més original de dir allò que diuen molts músics i molts cantants, eh? Aquest és el meu disc més madur.
Ah, vale.
És el teu disc més madur?
Segurament. Sí, segurament, perquè m'he deixat de prejudicis. Perquè quan vaig començar a fer música, ostres, sentia la llosa aquella de... Que guai que faci música, no?, original, però, jolín, quantíssima gent ha fet coses tan interessants abans que jo, que he de dir jo, que he de portar jo de nou, no? I aquell pes, moltes vegades era com... Bueno, doncs no posis no facis aquest estil, perquè aquest estil, clar, tu no l'arribaràs a fer tan guai com, jo que sé, Aretha Franklin, no?, anem a dir, una referència. O aquest altre... O no facis un disc d'estàndard de jazz, perquè, jolín, diria que Nancy Wilson, Sarah Vaughan, Billie Holiday, Ella Fitzgerald... N'hi ha a patades de gent que ho ha fet superinteressant. Llavors, busca qui tu ets. I això és una cosa que sí que he fet des del començament. De cantar des de mi, no? De composar des de mi, amb les influències, òbviament, però... assegurant-me que sóc jo la que està dient les coses, no sé com dir-te, sense buscar imitar, com a mínim no d'una manera conscient.
Val, ara estem fent una cosa molt xula, que és entendre el disc des de la part del que el fa, no? Un disc propi, entenc que et despulles davant de tothom per dir el que vols dir i per dir com tu ho sents. Però quin missatge pretens que arribi? Anem a buscar la part des de fora, no?
Ja, no hi penso en això. Vull dir, penso realment que si hi ha algú a qui aquestes lletres o aquestes melodies o aquestes harmonies li aportin algun tipus de benefici o algun tipus de... Sí, doncs que en gaudeixi.
Això també és tenir 44 anys, és a dir...
Suposo.
Escolta'm, jo faig el que m'agrada, benvingut sigui si t'agrada a tu també.
Suposo. El que passa que sempre he volgut que sigui així, Des de que en tenia 20 i pico ja volia...
No t'has viscut mai la pressió de... Hosti, és que espero que agradi molt això.
Ah, bueno. Sí i no, perquè com que sempre... Ja he començat en el món del jazz, que ja era una cosa com una mica més, no sé, fora de lo mainstream, jo ja era molt conscient que allò no arribava a 10.000 persones, no? Igual arribava només a 100, per dir números. I llavors ja tenia molt clar que no... Que era estrany, que era irrealista pensar en... Buah, no? Vaig a obrir un mercat, vaig aquí a fer una revolució... No era tampoc el meu objectiu.
Jazz, soul... Com està la indústria musical en tot aquest sentit?
Ni idea. Em sap greu.
És un ni idea ni m'emporta?
Segurament. No, és que hi ha tantíssimes variables en aquesta indústria i que van passant els anys i vaig coneixent encara més variables i vaig veient-ho des de diferents angles i penso, se m'escapa. Se m'escapa. És que, a més, no, segons com, no ho vull ni entendre.
Mira, i també t'ho faré a la inversa, vist des del punt dels que escoltem música, no? Tu que tens tanta influència jazzística del món del soul, de l'R&B, etcètera, no? Creus que li tenim un cert respecte tirant cap a la por a aquest tipus de música per allò de... Hosti, és que no l'entendré.
Hi ha molta gent que ho diu, això, no? Del no l'entenc. No sé, entens tot el que et fa vibrar?
La música s'ha d'entendre?
No crec que calgui. O bueno, o sí, però que la descodifiquis tu a la teva manera, no? Tu pots descodificar-ho des del no saber què està... No des de la raó, sinó des d'una cosa més intuïtiva, més de pell, més de sensacions. I això també seria entendre-ho, no?
No t'ho he preguntat mai, Clara, però per què el jazz?
Ostres, no ho sé. Suposo que tenia un halo així com de cosa sofisticada, cosa que no era per tanta gent, cosa que tenia un punt d'interessant, i a més veia que els músics s'ho passaven tan bé mentre tocaven i feien aquelles piruetes que semblava que només les entenien ells, i jo volia entendre-ho, no? Jo volia estudiar-ho, això.
De seguida faig una cosa que em ve molt de gust fer, però abans sí que... Ja vam explicar interioritats una mica del programa, i és que sempre que venia i marxava Clara Luna per fer... Vindrà, seguirà venint. A fer la secció, sempre em deia, sí, Joan, que tinc molta feina. I era el disc, majoritàriament era el disc, no?
Bueno,
entre moltes altres coses, sí. Clar, no, fa classes, tenia l'eufòria, etcètera. Però jo sempre dic, i ho dic molt a les entrevistes musicals, que és molt fàcil, i això ho han pitjorat, a parer meu ho han pitjorat, la digitalització, escoltar música en streaming, però que és molt fàcil anar a una tenda de discos, comprar el disc, treure aquell plastiquet que costa tant de treure, posar el disc allà on el volem escoltar, començar a escoltar-lo i gaudir-lo, i ni pensar en el treball que hi ha darrere. Quin treball hi ha darrere des d'aquest lloc?
Mira, ja des del... O sigui, la primera llavor seria el moment en el que tu tens la necessitat o les ganes de començar a composar alguna cosa nova, no? En el meu cas, això és tema 2024, oi? Crec que no faig no trec música nova des de meva original, perquè l'últim disc no era original. Des del 2017, llavors són uns quants anys. Primer hi ha aquest motor, no?, del composar les peces. Hi ha alguna d'aquestes peces que està composada des de la pandèmia. I després, més endavant. Després és anar-li donant forma tu a les cançons, picant pedra, no?, amb el piano i donant-li volta a les lletres, a les melodies. Quan ja les tens una mica construïdes, pots o no demanar l'ajuda o el suport d'un productor, i en aquest cas, amb aquest tema, jo vaig demanar-li ajuda en Marc Parrot. Tenia moltes ganes de treballar amb ell, feia molts anys, i quan li vaig proposar, ell va dir vinga, som-hi, m'encanta donar-li la volta en això. I aquí entra una altra part del procés per mi, que va ser ensenyar-li el tema que jo tenia fet en el Marc i que el Marc me'l retornés aportant coses de la seva visió. I també hi va haver tot un moment de... Ui, 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 un moment. Estem segurs que volem anar per aquí?
Hi ha molt Parrot aquí, no?
No ho sé. Tu creus?
Ja, pugem aquest avui.
Home, n'hi ha.
Sí.
La sonoritat, sí. I això m'ha agradat molt. Clar, quan vaig rebre... És com... No sé com amb què comparar-ho, però és com si et fessin una foto i algú treballés a aquells filtres, no?, d'una altra manera, i dius... Ah, uau, això sóc jo, però des de la teva... Sí,
des de la teva visió. Que és molt xulo, això, també.
Sí, després d'això, què més hi ha? Pues el muntar el bolo amb els músics, el buscar discogràfica, el començar a fer sonar el tema per tot arreu. Sí, que hi ha una feinada així darrere de la música.
M'han dit que una de les frases que més t'ha marcat de la teva carrera, Clara, ha estat un dia que una dona et va dir que series una gran professional, però no un artista.
Ja veus. Mira, no ho sé, aquell dia... Tenia un mal dia, la pobra dona. No ho sé.
Tenia un mal dia i a tu et va marcar, això?
En aquell moment, sí. Sí, clar, suposo que sí. S'ha quedat allà. Sí, perquè jo tenia 25 anys, crec que treia el meu primer disc. I clar, treure el teu primer disc amb tota la il·lusió del món i que algú que més o menys està al voltant teu, dintre de la indústria, et faci aquest comentari, va ser com... Ok, i ara com seguim, no?
I ara com ho veus, això?
Ara veig això, que aquesta pobra dona igual tenia un mal dia.
Deia que volia fer una cosa avui amb Clara Luna que em ve molt, molt de gust, i és que ella normalment em porta el guió a la seva secció, em tria algunes cançons i les anem comentant.
Ai, mare.
Doncs anem a fer això amb alguna de les cançons de la història de la música de Clara Luna. Les teves dèries, Clara, ara escoltant aquest tema, i ara el comentem, és la projecció a la veu?
Mira, ara estava pensant en quin moment estava jo quan vaig cantar això, i estava en un moment que just havia anat a parar en mans d'una coach vocal que em va obrir moltes portes a nivell tècnic, i els estava, com es diu això, estava donant-me'n compte de quines coses estava incorporant en aquell moment. Uns atacs molt més suaus, una col·locació de la veu en un altre lloc... Sí.
Sembla molt bèstia, eh? Vull dir, que es noti amb un disc la manera de projectar la veu...
Que guai.
Ha de ser molt heavy.
Bueno, hauria de ser.
Què estem escoltant? Sí. All Blues, del disc Duocracia.
Sí, aquest és un disc que vam fer amb el guitarrista Albert Vila, després de... A vegades els discs, els músics els fem... per la meva experiència, els fas al començament de fer una gira, no? O sigui, fas un disc i arrel de fer el disc fas una gira. Nosaltres ho vam fer al revés, vam fer com... vora 8 anys de tocar junts i d'anar elaborant tot un repertori i uns arranjaments d'uns temes d'estàndards de jazz i de clàssics del soul i de temes de pop, i després d'haver-los portat per escenaris durant bastant de temps vam dir, ei, i si ho gravem ara? I aquest va ser el resultat. La veritat és que estem molt contents d'això. Soft way to talk. The miracle of a new day. Scent when I smile. And somebody playing guitar. I això és Nice, de Supernova. Que fort, és que això és el primer que vaig gravar.
Això és el primer que vaig
gravar?
Aquest
és el meu primer disc.
Wow, puja. And somebody laughing out loud to my Notes molt diferent?
Jo sí, com noto
tu
molt
sí,
diferent.
Eh?
Vale, que bé. Està bé que sigui així. Me'n recordo molt d'aquest tema, perquè això jo tenia 24-25 anys quan vaig gravar aquest disc, i la Judith Nederman, que és més petitona que jo, estudiava al taller, i em venia a veure els bolos i em deia és que em poso aquest tema pels dematins per despertar-me.
Uau.
Em va fer molta gràcia com m'ho va dir aquell dia. I aquest tema, Nice, és un dels primers temes que vaig escriure. Nice és una mica com la Clara dels 24, que segueixen la mateixa avui en dia, però d'enumerar tot de coses maques. No? Era com tot de coses que em fan sentir bé.
Una visió positiva a la vida, eh?
Sí, però ja veus que la veu és com suau, dolça, delicada, sense passar-nos. Jo no crido mai massa.
Anem a... És que és un clàssic. No kick from jumping. Near alcohol doesn't thrill me at all. So tell me why should it be true that I get a kick out of you. If I took even one sniff, that would turn me terrifically too. That I get a kick out of you. Aquest I Get a Kick Out of You de Cole Porter, que vas versionar d'una manera esplèndida en aquest distribut a Cole Porter. Sí. I una cosa que em meravella a mi del món del jazz, i és que pots trobar tants I Get a Kick Out of You com gent els canti.
Clar. Però això és lo guai,
no? És meravellós.
A mi m'encanta això.
És meravellós.
Tu poses I Get a Kick Out of You i vas escoltant una rere l'altra i no hi n'hi ha dues d'iguals. Aquesta nosaltres la vam portar amb un patró així, rotllo tanguillo, xacarera, amb la col·laboració inestimable del Jordi Bonell, el guitarrista, vamos, un dels guitarristes tops de casa nostra. I va ser un superluxe poder comptar amb ell.
Mira la guitarra. Estava pensant, potser no, però estava pensant, posaria aquesta música un dia a neteja del pis.
Mira, que bé. A mi m'agrada, quan netejo el pis m'agrada posar música. Aquest disc el vaig fer tornant d'una etapa que vaig passar a Nova York, estudiant una miqueta el jazz des d'allà, no? I venia com amb tot tan fresc, i la música de Cole Porter és tan espectacular que va ser una bona manera de fer un tancament d'aquella època.
I anem a l'últim dels temes, va.
Cuando un corazón que está cansado de sofrer encontra un corazón también cansado de sofrer.
No sé si ho dic bé, Caminos Cruzados.
Caminos Cruzados.
Cruzados. Del disc Pure Imagination.
I aquí col·labora el Marco Mezqui del piano.
Ara ho deia, micròfon tancat, que em transportes directament a Gaetano Veloso.
Aquesta és la idea.
Sí?
Ho hem aconseguit.
Uau.
Sí, clar. I a més el vam voler fer així de lent, aquest tema. Caminos Cruzados és un tema de Jovim que és preciós, que per mi és com la història de... Per exemple, ara nosaltres dos, no? Els nostres camins s'han creuat. Doncs quan creues camins amb algú, per mi aquesta cançó fa un... És com... Sí, és com una idea super ben explicada, en tres estrofes, ja veus, no té massa més. I la vam voler fer així de lenta...
És que ho explica tot així, ja veus. No, no té massa.
No té massa més.
No, és així.
En Marco va començar a fer una intro al piano i quan va acabar la intro vam agafar un tempo tot el grup, així com bastant lent, i vaig pensar, vinga, som-hi. I va ser una de les vegades que me'n vaig adonar que cantar lent és una passada. O sigui, no tenir pressa perquè arribi la següent nota... És un flipper. perquè passa molt sovint, no?, que estàs començant a cantar i dius, ai, va, que arribi la següent, que no sé si tindré aire, que vull dir la següent frase.
Sí,
que...
passa això.
Sí, sobretot al començament, molt. Però quan te n'adones que dius, ai, ara no tinc pressa, ara m'és igual, ara m'espero, ara em paro. És molt guai.
Has conegut el Jovim, a Veloso... Has conegut algú d'aquests?
Persona no.
No, eh?
No. Vaig anar a Brasil, també, a mamar la música des d'allà, una miqueta, el que feien ells, però no els he conegut. He conegut a l'Enric Arnaez, que és un dels profes de songwriting del taller de músics, que ell sí que els va conèixer.
Mm-hmm. Tornem a aquest... Posa'm-la avui, que és la nova. Suposo la presentació ja.
Que fort, és diferent, eh?
És diferent,
això. Vull dir que ara hem fet el repàs i ara escolto això i dic, uau.
Hem fet el salt, no?
Que fort. No me n'arrepenteixo de res, però a vegades sí que penso que m'hagués agradat tenir més valor al començament, perquè això és el que m'hagués agradat fer des del començament. Però tenia els prejudicis de que aquesta música...
No?
Sí. Sí, sí, però me'n recordo molt d'això, de prejudicis de la indústria, de no, és que Clara no facis això perquè aquí no vendrà. I, en canvi, ara, si algú em diu no facis això perquè no vendrà, m'és igual. Saps?
Per tant, quan t'he preguntat com està la indústria musical en aquest sentit, era un mes tan mafot.
Que... Sí, més aviat. Sí, però és que si jo m'he de guiar per la indústria per fer alguna cosa perquè la indústria ho...
Costa fer música des d'aquest ben entès tan semanfotisme?
Bueno, costa perquè has de pagar les factures, no? Diguéssim.
Sí, en aquest sentit parlo, eh?
Clar, pensa que jo soc coach vocal, fa la meitat de la meva carrera, diguéssim, és dedicada a l'ensenyament, a formar-me, a investigar sobre la veu. Llavors, allà sempre he tingut un sostén important, no? No he apostat per fer només carrera musical artística. Mm. Bueno, és que també soc una tastaulletes i m'agrada molt fer moltes coses. Llavors, no sé què hagués passat si hagués apostat, però com que no ho he fet, tampoc m'ho plantejo.
Clar, que ho deies, que també et dediques sobretot a l'ensenyament musical. Mm-hmm. Estàs al taller de músics. Tenim un bon planter de músics a Catalunya.
I tant! No, és increïble. És increïble.
M'ha encantat que ho diguis amb aquesta vehemència.
És que, t'ho juro, al·lucines. Del talent que hi ha, de les ganes que té la gent de fer coses noves, el que tenim és una sobreproducció de titulats, també t'ho dic. Hi ha moltíssima gent molt titulada... Hi ha molta formació i el nostre panorama no absorbeix tantíssim. Mm. No, sap greu.
Et preguntava pel primer moment, eh? Quan comences a treballar un disc i com és tot el procés. Però no et preguntava per l'últim moment. Tu quan escoltes ara a la ràdio aquest avui, com et sents?
A mi em fa vergonya encara, eh?
No sí?
Tant tant, sí.
Va,
perquè
home.
És el que tu deies abans, tu t'obres en canal, tu fas així, dius hola.
És una mica això, no?
Clar.
I... Fa por treure un disc en aquest sentit, eh?
Si ja has de pensar massa, no ho faries.
Sí?
Sí, clar, perquè tu posa't allò enmig del carrer, nua completament i digues, això sóc jo, hola, què tal? No sé si és tan fàcil, vull dir, millor no pensar-hi,
no,
saps?
Segur que no és fàcil, però també deu ser l'emoció una mica de fer-ho, no?
Sí, suposo.
Aquests nervis...
Suposo, i a part és que el procés m'agrada tant, escriure els temes m'agrada tant, dedicar-me hores, conèixer el Marc, en aquest cas, treballar amb els músics, tot això m'agrada tantíssim, portar-lo a un escenari i explicar-lo a la gent i que arribi, m'agrada tant... Que val la pena arribar aquí, no? Passar una miqueta aquesta vergonyeta per fer tota la resta.
Estem escoltant aquest avui, que és el primer single del nou EP que es dirà des d'aquest lloc, de Clara Luna. Clara, i ara què?
Doncs ara... Sí, literalment la pregunta és aquesta, eh? I ara què? Doncs ara la promo i a seguir treballant i els propers mesos, vinga.
Fa molta gràcia quan hi ha gent que em diu, Joan, és que entrevistes una mica Jesús Quintero. I ara què?
I ara què, no?
I en pes català.
I ara el que vingui, eh? També et dic.
Sí?
Sí. Jo sempre tinc projectes en ment. A partir de setembre ja tinc una altra cosa en la que estic ocupada. A l'octubre en tinc una altra que igual me'n vaig a Perú a començar un altre projecte.
Vull dir
que... Ah, ja us ho explicaré. Ja us ho explicaré.
Puc acompanyar, però...
Mira, si vols.
No em temptis. No em temptis. Es pot explicar algun o no? O comença a explicar algun? El de setembre, per exemple?
Sí, al setembre estrenem una producció amb el CaixaForum sobre les cançons de la Mary Poppins. És un espectacle infantil molt bonic en el que us ensenyo a cantar tres cançons de la Mary Poppins.
M'encanta.
Sí, però en espero que vingueu.
Comunitari, eh?
Sí, 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 tot el públic canta.
Que bèstia.
I jo us vaig ensenyant les cançons part per part, estrofa per estrofa, vers per vers... Bueno,
m'encanta.
Imagina't. I després, lo de l'octubre és un projecte molt maco que tinc amb un col·lega de Madrid que va al voltant de cançons de bressol de tot el món.
Uau.
Ja. I fins aquí...
És preciós,
i
això.
I hasta aquí puedo leer.
Ja t'ho explicaré. És el teu proper projecte amb disc?
No sé si farem disc d'això. La idea, de moment, és fer una recerca, però fer-la in situ, no? Anar-me'n a Perú i conèixer músics d'allà, que m'expliquin les cançons tradicionals d'allà.
Que bèstia.
Després anar-me'n a una altra banda, després a una altra banda, i anar fent una mica de recopilació. Home, suposo que el seu seria... La idea que tenim és poder-ho recopilar en forma de documental, que seria molt bonic.
Des d'aquest lloc hi haurà gira, suposo.
Sí, intentaré que durant l'any que ve vagin sortint cosetes. Al novembre estic parlant ja per fer presentació de disc per aquí, per Barcelona, ja us la confirmaré.
Home, i tant.
I així ja presentem una mica tot el projecte amb el quintet i, bueno, i que pugueu veure la posada en escena.
Has estat a gust?
Súper. Mira que venia una mica nerviosa de què em preguntava el Joan.
Doncs això, una conversa.
Súper, no, súper, és superagradable sempre estar aquí.
Avui, com cada setmana, Clara Luna en aquest estudi, avui parlant des d'aquell lloc, avui, aquest avui. Gràcies, Clara, que vagi bé.
Fins la setmana que ve.
És aquest l'instant que tot pren el sentit que vol.